Ràdio Estel. Informatius.
Són les 11 del matí. Bon dia, us informa Júlia Julbe. A aquesta hora, el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, i el president del PNB, Andoni Ortúzar, signen a Madrid l'acord perquè el socialista pugui ser investit president del govern espanyol. El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, acaba d'avançar que serà el mateix Pedro Sánchez qui firmi personalment el pacte perquè el PNB diuen que és un soci preferent. A hores d'ara, per tant, Sánchez compta amb el suport de Sumar, Esquerra, Junts, Bildu i BNG, que juntament amb el PNB suposen 178 vots i només queda per conèixer el sentit del vot de l'únic diputat de coalició canària. Després de la signatura d'aquest acord, Ortúzar atendrà els mitjans de comunicació i fons del PNB ja han avançat que aquest acord implicarà grans avenços en l'autogovern, l'àmbit laboral i el suport a l'eusquera. Ara, per tant, el PSOE preveu que el debat d'investidura tingui lloc ja la setmana vinent, concretament dimecres i dijous. Els socialistes esperen obtenir el sí del Congrés en una primera votació sense necessitat de fer un segon escrutini 48 hores després. Ara bé, la presidenta de Junts, Laura Borràs, insisteix que els vots del seu partit no estan garantits pel PSOE més enllà de la investidura.
Sánchez durarà el que duri la seva paraula, perquè nosaltres tenim clar qui tenim al davant. I ells també tenen clar qui tenen al davant. I Junts per Catalunya no ha donat mai els seus vots a canvi de res, perquè és la força de la gent i no la podem malbaratar. El que fem és treballar per forçar que hi hagi aquests canvis amb garanties.
Ho ha dit en declaracions a Catalunya Ràdio i, mentrestant, Junts reuneix aquesta tarda de manera extraordinària al Consell Nacional després de l'acord segellat amb els socialistes i aquest cap de setmana consultarà la militància aquest pacte entre les dues formacions, una consulta que comença, com dèiem, demà mateix a les 12 del migdia i s'allargarà fins diumenge a les 6 de la tarda. Per cert, fruit d'aquest acord, la seu del PSOE a Brussel·les ha aparegut aquest matí farcida de pintades amb insults cap a la formació. I enmig de les negociacions continuen els aldarulls a Madrid contra la llei d'amnistia, 24 persones detingudes i 7 policies ferits. És el balanç final que ha donat a conèixer avui el Ministeri de l'Interior. Els manifestants van llançar petards, bengales, ampolles de vidre i també altres objectes contundents a la línia policial que blindava la zona. Els antiavalots van acabar carregant per dispersar els grups ultres que des de les 9 de la nit havien pres la primera línia d'aquesta protesta. Els concentrats van exhibir simbologia franquista i van cantar en diverses ocasions el Cara al Sol. La concentració va aplegar 8.000 persones, segons la delegació del govern. Els detinguts estan acusats de desordres públics. I encara precisament sobre seguretat, a Barcelona el tinent d'alcalde de seguretat de l'Ajuntament de la capital catalana, Albert Batlle, reconeix que Barcelona té un problema de seguretat en determinades àrees. Són declaracions a la caravana de Ràdio Estel.
A veure, el problema de les nits de la seguretat a la ciutat no són de seguretat ciutadana, que possiblement també, Barcelona, ja ho sabem, doncs té una, en algunes àrees un problema de seguretat. No, el tema de la governança de la nit va molt lligat en els temes de convivència.
Batlle vincula el problema de seguretat de la nit a la convivència, com deia. El responsable de seguretat també ha defensat la instal·lació de 8 càmeres de seguretat més al Raval. Creu que tenen totes les garanties jurídiques i que no es pretén vigilar tota la ciutat, sinó determinats punts conflictius. També ha demanat més eines legals i també materials per fer front als lladres multireincidents. Les 11 i 4 minuts del matí. Cop d'ull a l'actualitat esportiva amb Pol Corredoira.
Ha acabat la segona sessió d'entrenaments lliures del Gran Premi de Malàisia de MotoGP. Àlex Márquez ha estat el més ràpid, seguit de Jorge Martín i de Jack Miller. La primera sessió celebrada aquest matí ha acabat amb Martín líder i és que el madrileny vol acabar aquesta cursa retallant la distància que el separa amb Pecco Bagnaia i amb la lluita pel Mundial. 13 punts i 3 curses són les que queden. Martín, però, està tranquil i feliç del moment en què està vivint. L'escoltem.
Creo que estamos haciendo ambos un gran campeonato. Yo estoy feliz, ¿no?, de los resultados que he hecho y la verdad que no me esperaba haber llegado hasta este punto, pero ahora que estamos pues hay que aprovechar el tirón.
I d'aquí uns minuts a 2:15 està previst que el seleccionador Luis de la Fuente anunciï la llista de convocats pels darrers compromisos de classificació per l'Eurocopa de futbol. Dos enfrontaments contra Xipre i Geòrgia que seran testimonials, ja que Espanya està matemàticament classificada per a la cita europea. Qui ja ha anunciat la seva llista és Alemanya, que portarà Ter Stegen i Gundogan del Barça i Rüdiger del Real Madrid.
Moltes gràcies, Pol. I abans de marxar us hem d'avançar una notícia d'última hora. La Fiscalia presenta el recurs contra la imputació per terrorisme de Carles Puigdemont i Marta Rovira i la resta d'encausats per Tsunami Democràtic. D'aquesta manera no veu indicis de delictes suficients per imputar-los en aquesta causa de terrorisme. El Ministeri Públic ha presentat un recurs contra l'auto i no veu indicis de delicte, com dèiem, de terrorisme. Una informació que ampliarem d'aquí una hora a les 12 del migdia. Mentrestant us deixem amb la caravana i tot l'equip de Joan Tias.
Ràdio Estel.
Que passen de les 11 del matí. Des de la caravana ja sabeu que aquests dies us estem convidant a endinsar-vos en un dels llocs més emblemàtics de Catalunya, com és Montserrat, i a més us convidem a fer-ho amb el cremallera i la seva via verda per accedir fins al recinte, al bell mig del santuari. Aquest és un tren sostenible, mogut per l'energia solar, accessible, amb vidres panoràmics, perquè l'experiència a Montserrat comenci ja des del viatge. I avui volem conèixer una mica més sobre tot plegat, és per això que ja podem saludar a aquesta hora Laura Vides. Ella és la cap de relacions de turisme de Ferrocarrils de la Generalitat. Laura Vides, molt bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bona.
Laura, deixa'm preguntar-te primer de tot, quan porta en marxa la Via Verda del Cremallera?
Doncs, a veure, nosaltres, per començar, vull explicar una mica el concepte de per què li diem una Via Verda,
sí.
I és perquè, com bé deies abans, no? és un tren que es mou amb energia solar, uh-huh. I per tant, per nosaltres és important doncs, destacar-ho el fet de com, amb un mitjà de transport sostenible, es pot accedir a un lloc que, a banda de tot el que significa a nivell de Catalunya i a nivell internacional, no? el que és tot el recinte del santuari, tot allò que està vinculat doncs amb la Mare de Déu, Montserrat és un parc natural i, per tant, per nosaltres és molt important doncs, el poder-ho gestionar, aquest transport que porta molta i molta gent d'una manera sostenible.
Deixem-ne l'inici de tot plegat. Com es va originar aquesta idea de transport?
Doncs, a veure, el cremallera no és pas un mitjà de transport modern. El modern és el d'ara, però sí que ja fa molts anys hi havia l'antic cremallera, que va estar durant un període de temps tancat, perquè, doncs bé, en un moment determinat, amb tot el que va significar la revolució, doncs, de que tothom podia accedir doncs, a tenir un vehicle privat, en aquell moment va semblar que el que eren els transports col·lectius, com podia ser el tren, van quedar una mica més en desús, no? Avui en dia, el concepte de mobilitat sostenible és un concepte que està vinculat doncs a tots els àmbits de la vida, no? A nivell de la mobilitat obligada, que diem nosaltres, no? Quan has d'anar a treballar, quan has d'anar a estudiar, quan t'has de desplaçar, però aquest concepte nosaltres el volem aplicar en l'àmbit turístic, no? Com sabeu, Montserrat és una muntanya que realment és molt freqüentada i, per tant, doncs, bé, ja fa ara, aquest any ha fet just els 20 anys, doncs el cremallera es va posar en valor el fet de poder accedir d'una forma, primer, molt còmoda pel visitant, no? Perquè tenim un aparcament gratuït, on es pot deixar allà el vehicle, o bé es pot arribar amb tren de la línia R5, que també gestionem des de Ferrocarrils, des de Plaça Espanya, i permetre doncs, això, doncs, que un lloc és bastant sobrefreqüentat a nivell turístic i també per altres motivacions, culturals, religioses, etc., doncs pugui ser un mitjà que permeti no només donar comoditat al client, sinó que fer-ho d'una manera respectuosa amb el medi ambient.
Precisament, com ha influït el cremallera de Montserrat en la promoció turística de la comarca del Bages i de Catalunya en general?
A veure, no, a mi m'agrada dir que el cremallera més que influir en la promoció turística, perquè de fet el referent per nosaltres és evident que és tot el que passa entorn al santuari, tot el que passa entorn al parc natural i a la muntanya de Montserrat. Nosaltres, més que contribuir en tant al que seria la promoció d'anar a Montserrat, que a nivell de mercat català tothom coneix aquesta destinació, i a nivell de mercat internacional doncs és una de les primeres visites que fa la gent quan ens visita Catalunya. Nosaltres el que volem fer és el complement ideal a l'hora de fer aquesta visita. El complement ideal, doncs, perquè no és només un tema de sostenibilitat, sinó que l'experiència del viatge, doncs, que ja comenci amb el cremallera, no? I per això tenim uns trens, doncs, que tenen vidres panoràmics, tenim una estació a Monistrol Vila, doncs, que permet acollir de forma correcta a tota aquella gent que vol venir, o un servei de transport des de Plaça Espanya, des de Barcelona a Plaça Espanya, en què cada dia, dels 365 dies de l'any, cada hora connecta el centre de Barcelona amb el vell mig del recinte del santuari.
De seguida et pregunto, Laura, com ha estat la resposta del públic i, per tant, del turista que vol viatjar cap a Montserrat abans, però sí que et volia preguntar tot allò que ens explicaves abans, perquè el cremallera de Montserrat i els funiculars de Sant Joan i de la Santa Cova, com ens deies, estan dissenyats com a mitjans de transport sostenibles. A la pràctica, què significa això exactament?
A la pràctica significa que nosaltres estem des de no ara, que sembla que tots últimament parlem cada vegada més de sostenibilitat perquè ens és una mica obligat davant de la crisi climàtica amb la que vivim, no? I l'emergència. Nosaltres fa ja 20 anys, com us deia, el cremallera ja es va concebre com un mitjà sostenible en aquest sentit, i de fet estem certificats amb la ISO 14001 des del primer dia en què vam obrir el cremallera. Això va més enllà del que és, doncs, més evident, no? És un transport que funciona amb energia elèctrica, però no només ara funciona amb energia elèctrica, sinó que des dels darrers anys és amb una energia produïda amb plaques. Per tant, és una energia que no només és elèctrica, sinó que, a més, és energia solar. Això no només és aquest concepte, sinó el com gestionem el tema del reciclatge, comuniquem la preservació de l'entorn en els nostres clients. Per tant, va una mica més enllà de com es mou estrictament un tren o un funicular.
I ara sí que t'ho vull preguntar, Laura, com ha estat la resposta del públic que usa aquests funiculars, aquesta cremallera?
Bé, doncs realment nosaltres estem molt contents aquest any, perquè bé, per fi ha arribat la recuperació, no? O sigui, nosaltres abans de que hi hagués la pandèmia estàvem transportant a l'entorn de 700.000 persones amb el cremallera. Tots durant la pandèmia poc o molt ens hem hagut de quedar a casa. El mercat turístic s'estava recuperant durant l'any 21, encara teníem restriccions, però aquest 2022 doncs probablement ens situarem a l'entorn dels 500.000 visitants que portarem nosaltres amb el cremallera. Si ho passem als funiculars, doncs entre el funicular de Sant Joan i el de la Santa Cova estarem entorn dels 300.000 visitants.
Per acabar, Laura, deixa'm preguntar-te quins plans de futur, perquè segur que això no s'acaba aquí, però quins plans de futur hi ha per la Via Verda del cremallera de Montserrat?
Doncs no, això no s'acaba aquí. A més, ara tenim per endavant una celebració molt important, el mil·lenari de Montserrat. Aleshores, nosaltres, al final, els nostres plans de futur és seguir treballant doncs perquè la mobilitat en un espai com és Montserrat la puguem gestionar tant des de la perspectiva mediambiental com per permetre que tothom pugui accedir d'una manera còmoda, fàcil i senzilla al que és la muntanya de Montserrat.
I és que, de fet, el turisme va cap aquí, cap al turisme sostenible. Laura Vides, cap de Relacions de Turisme de Ferrocarrils de la Generalitat, moltíssimes gràcies per explicar-nos com funciona tot plegat i per fer-nos viatjar també des de Ferrocarrils de la Generalitat, com dèiem, des d'aquest àmbit el més sostenible possible. Que vagi molt bé, una abraçada.
Moltes gràcies, Joan.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Vine al Tibidabo, l'espai al cim de Barcelona on el món real i virtual es donen la mà per crear records i experiències úniques. Gaudeix de les noves atraccions al Parc de Barcelona i delecta't amb les millors vistes de la ciutat. I és que ara i sempre el Tibidabo és top.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana. Amb Joan Trias.
16 minuts que passen de les 11 del matí. Això que estem escoltant és Bobo, l'última cançó de l'artista madrilenya Paula Cubs, que avui ens acompanya a la caravana, un tema que s'ha fet viral, i mira que només fa una setmana que el va publicar. Avui Paula Cubs que puja a la caravana, com dèiem, per presentar-nos la gira del seu primer disc, Novia del Año, que, atenció, passarà per Barcelona a finals d'any, també. I nosaltres, que tenim moltes ganes de parlar amb ella i de saludar-la en directe. Paula, què tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Muy bien, la verdad, que tenía muchas ganas. Bueno, tengo muchas ganas de todo lo que está pasando, así que muy bien.
¿Nerviosa por todo lo que está pasando?
Sí, yo creo que tengo muchas ganas, obviamente, pero que al final siempre hay un poco de miedo, ¿no? Entonces eso genera nervios, pero yo creo que eso es bueno, porque si no lo hiciese, todo mal.
Ahora hablaremos de la gira y de lo que supone todo, pero estamos escuchando este Bobo que decíamos hace una semana que acaba de salir y ya lo está petando. ¿Cómo se gestiona todo eso?
Pues no sé, yo creo que... porque realmente para mí todo va como poco a poco y escalón a escalón, ¿no? Entonces, pues no sé, en mi vida en general tampoco ha cambiado tanto y lo llevo bastante bien, la verdad.
Hablemos un poco de ti también. Supongo que te lo han preguntado mil veces, ¿eh? Pero ¿de dónde viene el nombre artístico de Paula Cubs?
Es que he hecho un pacto. No se puede decir. Entonces, bueno...
Mira, te lo pregunto no de diferente manera. ¿Es una manera de preservar tu intimidad?
No, realmente no, porque al final Paula Cubs soy yo y yo creo que da igual Paula o Paula Cubs, sigo siendo yo. Sí que es verdad que muchas veces me ayuda como a mí misma a pensar en una estrategia o, no sé, a como a diferenciarlo para decir, bueno, pues es que Paula Cubs no puede tener miedo escénico y entonces Paula sí, pero Paula Cubs no. Entonces, como que eso en ese sentido sí que me ayuda.
Sea como sea, en tan solo un año en la industria musical te has posicionado como una de las promesas de la nueva ola del pop en España. Sí, sí, es así. ¿Cómo lo llevas esto?
Bien, la verdad, estoy muy contenta y cuando me lo dicen es como, wow, ojalá serlo, ¿no? Yo creo que es más el intentar no decepcionar a la gente que verdaderamente lo piensa y que, como que ahora pues quiero serlo, ¿sabes?
¿Te supone presión por eso o no?
Yo creo que al principio un poco más, ahora ya lo llevo como normal, simplemente pensar en trabajar mucho y que al final pues todo trabajo llevará su recompensa y las cosas acabarán pasando, pero el foco ahora mismo está en trabajar y pues lo que tenga que venir, vendrá.
Si hablamos de referentes musicales, ¿cuáles son los tuyos?
A ver, en verdad tengo muchos, sobre todo como que siento que van variando. Cuando empecé había mucho Avril Lavigne, había mucho Green Day, había mucho Sum 41. Pero es verdad que en todo lo que se viene ahora, que estamos un poco más poppy en vez de tan pop rock, hay mucho One Direction, hay mucho Taylor Swift, hay mucho Olivia Rodrigo. Miley Cyrus, obviamente, Hannah Montana también, incluso, pues Bobo creo que tiene referencias claras a High School Musical. Uh-huh. Entonces, bueno, hay muchas.
Bobo, que sona així. ¿Por qué, Bobo?
No sé, la verdad que salió súper natural. Siento que es como una forma de decirle tonto a alguien, pero sin llamarle tonto, ¿no? Es como más sutil.
Un poquito, ¿no?
Sí, no sé, es como que no es feo. Entonces, como que me gustaba mucho la palabra, porque era una forma como de desahogarte sin hacerle mal a nadie. Uh-huh. Y sobre todo, pues el juego que da la B también, ¿no? La B y la O, la B y la O. Uh-huh. En la canción me parece increíble, entonces, pues Bobo fue.
¿De dónde nace este Bobo?
De siempre, de historias personales.
Sí, ¿no?
Sí.
Si no es así, ¿la música no puede ser música? Si no sale de la vivencia personal.
A ver, yo creo que depende, porque yo creo que hay mucha gente que escribe pues sobre cosas que le han pasado a sus amigos, o se inspira en películas o en libros, y lo defienden igual. Yo personalmente creo que si no lo siento, no me sale tanto cantarlo, no me sale tanto transmitirlo. Entonces, para mí, claro, yo siempre tiene que ser sobre referencias personales, pero todavía sigo teniendo inspiración de ahí. Es verdad que el día que quizás no, pues igual me tengo que inspirar en otras cosas, pero por ahora sí que lo estoy haciendo así.
Antes te decía, Paula, que en un año ya lo estás petando, y es que en un año te has posicionado como Artista Radar España y Artista Radar Global en Spotify. Por si fuera poco, has recibido tu primera nominación en los premios musicales más importantes de nuestro país, como son los 40 Music Awards, en la categoría además de Mejor Artista Revelación, que es la que ganó Vico, por cierto. Sí. Todo esto supongo que te ha ayudado enormemente a dar el salto, ¿no?
Bueno, a ver, yo creo que sí, que obviamente te da una visibilidad increíble. Uh-huh. Y eso es innegable. Más que a dar el salto, como que a mí me ha ayudado mucho a también como aplaudirme, ¿no? Y a sentirme orgullosa de todo el trabajo que hay detrás, que muchas veces se me olvida y pienso solamente en el futuro y en trabajar. Y ha sido como un momento de parón y de pues interiorizar todo lo que estaba pasando. Y la verdad que ha sido muy mágico. Evidentemente, creo que es lo más bonito que me ha pasado en la vida. Sí. Entonces, bueno, estoy muy contenta, la verdad.
Ahora me decías algo así, o yo lo captaba así, ¿eh? Como que te ha ayudado un poco a saber que las cosas que haces, las haces bien. ¿Eres muy insegura?
A ver, sí. Cada vez es verdad que menos, pero creo que es una persona que soy muy insegura, que sí. No, ¿para qué te voy a decir que no? Sí.
Abans ho deia, que a les xarxes, el nom de Paula Cubs, que està sonant constantment. ¿Tú eres muy activa en las redes sociales o no?
Sí, siempre las he utilizado un montón. Entonces, yo creo que sí, en general. Y cuando no estoy activa, siempre estoy respondiendo mensajes, o porque al final, para mí, la gente que escucha las canciones es lo más importante. Entonces, me gusta estar ahí para ellos como si fuese una amiga. Uh-huh. Y entonces, aunque no esté posteando o subiendo stories, siempre estoy presente de alguna forma, la verdad.
Uh-huh. ¿Eres activa en las redes sociales, pero no eres esclava de las redes sociales?
Buah, qué pregunta más difícil. A ver, es que creo que las redes sociales han potenciado mucho mi proyecto, entonces creo que al final es innegable, ¿no? Lo importante es que son. Pero sí que es verdad que me he tomado muchas veces un descanso de redes sociales. Por ejemplo, en verano dejé totalmente casi de postear en TikTok y no pasa nada, ¿sabes? Al final la gente sigue ahí, la gente que te escucha sigue ahí y no pasa nada si desapareces. Pero bueno, es verdad que al final todos siento que somos un poquito esclavos, porque está relacionado con nuestro trabajo y eso es innegable.
Enseguida hablamos de tu primera gira, de Novia del Año Tour, pero antes hay una cosa que me llama mucho la atención, ¿eh? Tú estudiaste Administración, Dirección de Empresas y Marketing.
Sí.
¿En qué momento dices, perdón, a la mierda, lo mío es la música?
A ver, yo creo que eso lo tenía claro desde el principio, ¿no? Como que la carrera al final era un trámite. De hecho, cambié 50.000 veces de opinión, porque pues hice bachillerato tecnológico y entonces al principio quería como una ingeniería, pero para luego dedicarme a las redes sociales, para la música, para entender el algoritmo, bueno. Uh-huh. Y luego decidí que no me iba a complicar tanto la vida y que el marketing me gustaba mucho, entonces me metí a e-marketing y eso, pero pasé por un montón de trámites, pero sabía que el fin siempre iba a ser la música. Entonces, bueno, que me hubiese ahorrado esos años de carrera, probablemente, pero estoy contenta.
¿Pero te está sirviendo para conocer más la industria musical? ¿Que no te venga todo como de nuevo?
a ver, esto está fatal y no, nunca lo... O sea, porque al final siento que la gente que me sigue tiene que estudiar y todas esas cosas. Pero yo personalmente creo que no aprendí nada que no esté en un libro que te puedas leer tú por tu cuenta. Me enseñó otras cosas. Me enseñó a ser constante, a pensar fuera de la caja. Pero no sé, no sé, no lo aplico tanto. Aunque haya gente que diga, no, porque en TikTok todo es marketing. En verdad, no. En verdad, soy una persona súper natural. Siempre busco enseñar mi vida tal cual es. Y pues creo que al final eso es lo que funciona. Entonces creo que la carrera en sí no aporta mucho, la verdad.
Y ahora sí, cuenta atrás para tu primera gira Novia del Año Tour, con la que despedirás este 2023 y darás la bienvenida en el 2024. ¿Cómo será esta nueva gira y qué les espera a los fans que vayan a verte?
Yo creo que va a ser muy especial, porque al final vengo de una gira en verano, ¿no? En escenarios con un público enorme, donde realmente pues a veces eran conciertos en los que había tres canciones, a veces eran el concierto entero, pero al final había mucho público y siento que aunque tú estés ahí como y cuentes lo mismo y demás, como que siento que al ser una gira de salas va a ser mucho más íntimo, mucho más personal. Vamos a dejar que al final la gente que está allí decida un poco el curso del concierto, que me parece súper guay. Y sobre todo vamos a intentar que entre concierto y concierto el setlist sea diferente, porque, no sé, hay gente que repite y queremos que la experiencia sea única. Entonces yo creo que va a ser muy especial. Y además en el de Barcelona, que es el 7 de diciembre, van a estar Marmi y Miki conmigo, que sí, son de mis mejores amigos. Y no sé, para mí Barcelona de verdad es una segunda casa y poder estar acompañada por ellos va a ser un día muy especial.
Vamos a repasar algunas de estas fechas. El 1 de diciembre que estarás en el Fan Club de Sevilla. El 7 de diciembre, ahora nos lo decías, en la Nau de Barcelona. El 8 de diciembre en la Sala López de Zaragoza. El 9 de diciembre en la Potemkin de Salamanca. En Valencia también en el Loco Club el 28 de enero. Y el 25 de febrero en la Riviera de Madrid. ¿Ya se pueden comprar las entradas para los conciertos?
Sí, 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 ¿eh? Están todas a la venta. La verdad que cada plataforma tiene... bueno. O sea, cada fecha tiene como una tiquetera diferente, excepto Sevilla, Salamanca, Barcelona y Madrid. Entonces, bueno, al final están los links en mi web, también los tengo en todas las redes sociales. Y bueno, que aunque sean webs quizás no tan conocidas, que se fíen.
En la gira que también presentarás tu primer álbum, Novia del Año, y además también pondrás a la venta en formato físico el disco. ¿Que estuviera disponible solo en las plataformas digitales no era una opción?
La verdad que yo siempre lo había querido sacar en físico porque al final es mi primer EP, para mí es como un sueño y un logro que bueno, que me parecía inalcanzable al principio y pues ya está fuera, ¿no? Entonces, claro, realmente como yo no tenía un equipo real, no podía abarcar sacarlo en físico. Pero claro, ahora desde que firmé con Universal y mi management más, todo ha sido mucho más fácil, ¿no? Y claro, pues se ha hecho realidad el poder sacarlo en físico.
A ver, gira de presentación de nuevo disco. Un disco que no hace tanto que has sacado.
En marzo.
Poquito, ¿no?
Sí.
Justo antes de la gira, nuevo tema, que es el que estábamos comentando antes, este Bobo. Parece que no paras nunca. ¿Esto inicia o abre otra puerta a un disco en 2024?
Sí. No se puede decir nada más, pero sí, ante cualquier pregunta, sí, la verdad que Bobo es el primer single de lo que se viene.
Vale, no se puede decir nada más, pero ¿seguirá un poco el formato de Novia del Año? ¿O haces algún cambio?
Yo creo que va a ser muy diferente, pero ¿sí? Bueno, va a seguir siendo como, siento que la misma línea, ¿no? Porque al final es como una Paula Cups un poco más diferente, pero está... son como las hermanas mayores de LP, ¿no? De Novia del Año. Yo creo que va a ser muy guay.
Tu primer álbum, que se llama Novia del Año, son 6 canciones sobre una ruptura, un viaje por las fases del duelo que nosotros queríamos hacer un poco contigo, este viaje. La primera canción del álbum es Mejores Amigos, donde nos cuentas cómo es enamorarse precisamente de tu mejor amigo.
¿Y si dejamos de ser?
Una canción con colaboración además con los artistas Candela Gómez y Marmi. ¿Cómo fue trabajar con ellos?
A ver, fue muy guay. Yo recuerdo el rodaje como uno de los días que más me he reído en toda mi vida. Al final yo creo que los cuatro nos sentimos como otra vez en el colegio y como si parecíamos amigos de toda la vida. Y bueno, ahora ya lo somos.
¿Es una buena idea dejar de ser tan amigos para ser más que amigos?
No lo sé. Para mí, pues sí lo fue, porque me dio una experiencia como única y inolvidable, pero no sé. La verdad que al final también lo malo de cuando terminas que no solo pierdes a tu mejor amigo, o sea, uh-huh. No solo pierdes a tu pareja, sino que también a tu mejor amigo. Entonces, creo que es una situación delicada. Uh-huh. Yo no me arrepiento, pero no le podría dar ese consejo nunca a nadie, la verdad.
Luego llega, si seguimos de este viaje, el novio del año. Conmigo todo era un no y con ella tú eres el novio del año. Sarcasmo más no poder, ¿eh? ¿Te gusta usarlo o no?
Sí, yo creo que siempre, como que siento que en mis vídeos siempre hay como mucho humor, mucho sarcasmo. Uh-huh. Y bueno, en esta canción aún más, ¿no? Como que está ahí en la rabia pura y dura y al final es como... Estás como actuando tan bien que te mereces un premio, ¿no? Entonces es como... No sé, la verdad que esta canción me encanta... Y creo que la letra y todo, bueno, es de mis preferidas y creo que nunca lo va a dejar de ser. Y sí, la verdad que solté mucha rabia con esta canción.
¿Cómo se lidia con esta sensación?
Bueno, yo escribiendo canciones.
¿Así, ¿eh?
Sí, la verdad que al
escribir una canción es un poco visita al terapeuta.
Sí, yo creo que nunca puede como quitarle esa función al terapeuta, ¿no? Siento que es muy importante y que siempre hay que llevarlo en paralelo, pero a mí sí que me ayuda mucho a interiorizar todo lo que está pasando, todo lo que estoy sintiendo, analizarlo y un poco a sentir ese sentimiento en ese momento y ya dejarlo ir. Uh-huh.
Y como todo amor tiene sus fases, vamos a la fase de la negación. Otra charla con mi madre preocupada por mí. Que por mí no estás es cuando no admitimos que algo ha terminado y estamos dispuestos a todo para salvar esa relación. ¿Cómo se pasa de esta fase?
Pues un poco mal, la verdad que... Bueno, yo personalmente hice un poco el ridículo, pero...
Todos hacemos un poco... En el amor todos hacemos un poco el ridículo, ¿no? Y es lo bonito también del amor.
Claro, yo lo que pienso es que para pasar página me parece súper importante como dejar todo lo que tú podrías haber hecho, ¿no? Todo lo que sientes, todo lo que sientes que tienes que decir, porque si no, siempre te va a acompañar la pregunta del ¿y si lo hubiese escrito?
Horrible,
¿y si hubiese...?
¿Eh?
Claro, entonces creo que seguir con esa duda en tu cabeza siempre va a ser peor y se va a alargar mucho más el proceso que si verdaderamente lo haces. Uh-huh. Entonces, bueno.
Seguimos con la etapa del autoengaño, que la describes perfectamente en Siempre te olvidé. Si te vuelvo a leer. Un poco lo que hablábamos, ¿eh? Supongo que a veces el dolor es tan grande que cuesta aceptar la realidad y vives en tu propia realidad.
Sí, la verdad es que con Siempre te olvidé era como un momento súper doloroso porque era como el intentar pensar, ¿no? que esa persona no te ve porque si te viese volvería a sentir lo mismo porque tú sigues sintiendo lo mismo, ¿no? Y realmente, pues, bueno, nunca sabremos si es así o no, pero la realidad normalmente... Es que no, porque al final si tú quieres algo, lo haces y ya está, ¿no? Entonces si una persona no te está viendo, no, es porque no quiere y porque no quiere saber nada más de ti. No porque siga enamorado y quiera luchar contra ello, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que yo creo que es de las fases más duras.
¿Me permitirás, Paula, que te lo pregunte? Porque yo creo que más o menos todos hemos pasado por estas fases, lo que decíamos, ¿eh? Lo bonito y lo doloroso también del amor a veces. Escribiendo alguna canción de estas, ¿has pensado, joder, qué idiota?
¿Yo o la otra persona?
Tú.
No.
¿Cómo caí?
No.
¿En según qué?
No, yo no, nunca.
¿No?
Y creo que nunca me arrepentiría de haber hecho nada, la verdad.
No,
porque,
¿eh?
No, siento que de todo se aprende, que todo hay que vivirlo al máximo y que las cosas que haces, pues las haces Las haces porque lo sientes así y yo creo que cuando lo sientes no tienes por qué sentirte, no sé. No, nunca lo he pensado.
Y de golpe te empiezas a olvidar un poco de esa persona, empiezas a rehacer tu vida, pasan 3 años y ¡boom!, ves una foto suya. ¿Recuerdos es que siempre vuelven?
Sí, y aparte yo creo que siempre te acuerdas de lo bueno, ¿no? Que cuando pasa, cuanto más tiempo pasa, lo malo ya se te olvida y te acuerdas de lo bueno. Y siento que ahí empieza el momento de idealizar a los demás.
¿A favor o en contra de borrar las fotos con un ex?
En contra, siempre. No sé, yo es que sigo teniendo... Bueno, yo tengo todo mi móvil, la verdad. No sé, al final, es que pienso que al final son cosas que te han pasado en la vida y que todo se aprende y que por muy mal que haya acabado una relación, yo creo que es mejor lidiar con los sentimientos, aprender a entender todo lo que ha pasado, crecer, pero que al final si lo borras es como que siento que no lidias con nada, simplemente lo borras y haces como que nunca existió, cuando realmente así, no sé, la forma de crecer es como entenderlo, aceptar lo que ha pasado y seguir, ¿no?
Y por fin llega la aceptación. Eso es Hey, Goodbye.
Hey, goodbye.
Es la más festiva del EP y supongo que no es casualidad.
No, claro, porque al final ya es cuando has aceptado que la otra persona no es para ti, que no te merece y que bye, adiós. Entonces, sí... la verdad que la escribimos como un reggaetón, ha acabado como en una especie de mix, pero ha quedado muy guay, la verdad. A mí me encanta y cantarla en directo también es una pasada.
¿Todo este álbum te ha ayudado a superarlo?
A ver, he de decir que cuando yo escribí esto ya estaba bastante superado.
¿Sí, eh?
Sí, entonces al final también te da una perspectiva y una madurez sobre el asunto que quizás en otro momento no podrías haberlo aportado y no sé... Creo que siempre voy con retraso escribiendo sobre las épocas de mi vida.
Una vez lo superas, Paula, es decir, ¿se puede pasar de ser amigo a pareja a volver a ser amigo?
No lo sé, qué pregunta más difícil. Es que yo...
Ya paro.
Hay con algunos que me llevo súper bien, hay con otros que me llevo no me llevo. Entonces, no lo sé, a mí sí que me gustaría, porque al final han sido personas importantes en tu vida. Yo creo que sí, que tiene que haber esfuerzo por ambas partes, creo que es muy delicado, obviamente. Pero bueno, yo creo que sí que se puede, la verdad.
Hay un tema, Pablo, que me encanta, que es uno de tus primeros éxitos, se llama Línea 7. Nos sigues hablando de amor y donde nos cuentas cómo te puedes enamorar en una línea de metro.
Yo sé que somos dos extraños.
¿Esto te pasó o no?
Me ha pasado muchas veces. O sea, luego no han tenido como...
No, pero es tan guay.
No ha habido como una culminación, ¿no? En plan de esto, pero sé que me ha pasado muchas veces de ver a alguien en el metro o en el autobús o en la calle mismamente y decir, buah, me quiero casar contigo, ¿no? Y claro...
¿Eres claro, intensita o no?
No sé. ¿Soy intensa o no soy intensa? Sí, soy intensa. No sé, la verdad que sí que soy muy de amores platónicos y es una cosa que me ha pasado muchísimas veces. Entonces, como que al final el Línea 7 va a eso, ¿no? A cuando de repente ves a alguien, te enamores platónicamente sin saber nada de su vida y ya te imaginas una vida con esa persona y de repente la realidad es que ya se baja en su estación y no le vuelves a ver en tu vida. Entonces, no sé, me gustaba mucho pensar en eso.
Es precioso, son momentos preciosos, de verdad.
Increíbles.
Paula Cubs, la cantant madrilenya que avui ens presenta aquesta nova gira de l'anterior disc Novia del Año, però també aquest nou single Bobo, una gira que la portarà a la Nau de Barcelona el 7 de desembre, però també estarà a Sevilla, Saragossa, Salamanca, València, Madrid. Supongo una gira donde podremos escuchar este Bobo también, ¿eh?
Sí. Sí, de hecho, claro, según vayan saliendo más canciones nuevas, va a haber como más mix, ¿no?
¿De aquí a diciembre van a salir más?
No, ojalá. Ojalá, ojalá, ojalá. Pero creo que va a ser más para enero. Es que Navidad es muy mala fecha para sacar.
¿Sí?
Entonces yo creo que ya va a ser para enero.
Un poquito más para adelante.
Sí.
Sí, com sigui, que Paula Cubs també ens sorprendrà amb un nou disc que ara ens ho ha anunciat a Radio Estela el 2024. Paula Cubs, ha sido un placer hablar contigo.
Muchísimas gracias.
De música y de sentimientos, que va muy bien.
Gracias, de verdad. Un besito. Estás tan ciego que no ves, tan sordo que grite y tú no me oís. A veces si te enteras con la B o la O, eres como que hago yo. Estoy tu alma en peor. Estás tan ciego que no ves, tan sordo que grite y tú no me oís. A veces si te enteras con la B o la O, eres como que hago yo. Estoy tu alma en peor.
La caravana, amb Joan Trias.
Vinga, 3 minuts i ja arribem a 3 quarts de 12 del migdia. Albert Feixas, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan.
Aviam, avui ens vens a explicar cosetes. Ho dic perquè des d'aquí, des de Radio Estel, el que volem fer és que viatgis fins on? Fins a Montserrat.
A Montserrat. Aquesta tardor, vine a Montserrat i endinsa't en un dels llocs més emblemàtics de Catalunya. Aparca gratuïtament a Monistrol i viatja amb el Cremallera, la via verda per accedir fins al recinte, al vell mig del santuari. Un tren sostenible, mogut per l'energia solar, accessible, amb vidres panoràmics perquè la teva experiència a Montserrat comenci en el viatge. I descobreix el patrimoni natural i cultural amb els funiculars, el de Sant Joan i el de la Santa Cova. Molt per fer, molt per veure, molt per viure, molt Montserrat.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a Ràdio Estel, fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
A la vida tots són riscos que s'han de prendre. Si no es mou, no guanya res i no arriba enlloc.
De 2:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia. La ràdio expeditiva. A Renfe ens hem adonat que compartim el mateix viatge amb tu. Però no només el viatge en tren. També compartim el mateix viatge per ser cada cop millors. Per això tenim un pla d'inversió de prop de 5.000 milions d'euros per renovar els nostres trens. I amb aquest pla, el 2026, Renfe tindrà la flota més moderna de tota Europa.
Renfe, el teu tren. Empresa patrocinadora de l'equip paralímpic espanyol.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Parlem de cinema amb Víctor Rodrigo.
Ei.
Epa.
I ja està.
I endavant.
Víctor Rodrigo, què tal?
Molt bé.
Bon dia, com estàs?
Molt bé, molt bé.
Mira, pocs minuts, eh? Xatxara sí. Intro.
Cada vegada me'n poses menys.
Vols dir, no, vols dir algú de la vaga de Hollywood?
Bueno, a la tercera va la vençuda, no?
Al ja final, està, eh?
118 dies de vaga.
Déu-n'hi-do.
No està gens malament. Però sí que han aconseguit el sindicat d'actors
sí.
i de guionistes, especialment els guionistes, moltes de les mesures que ells volien.
Ser reconeguts,
i ser reconeguts i després implementar certes proteccions pioneres
sí.
per un sector, evidentment, ultracapitalista.
Clar, t'ho diràs.
Però que també enfoca un dels temes que serà segurament el dels més importants de la pròxima dècada, que és la intel·ligència artificial.
Sí, eh?
Llavors, en això els guionistes, també en part els productors, però no estaven tan implicats,
uh-huh.
i molts directors, que també són guionistes, ho veien un tema absolutament cabdal,
uh-huh.
i protegir-se sobretot a la creació pròpia i en les peces que són completament originals, perquè si no, al final, ja hem vist alguns casos que algunes pel·lícules que han sortit en l'últim any podrien haver estat escrites perfectament per intel·ligència artificial,
sí.
de lo dolentes que eren, però, mira, si almenys serveix perquè Hollywood no acabi sent una màquina de fer xurros, com algunes èpoques ha tingut, doncs mira, ho celebrem.
Anem a la banda sonora?
Sí. És que aquí sempre ens barallem.
Tira.
Aquesta sí, no?
Pam.
Vols que ho deixem? Perquè
sí,
tu ja la saps.
Va, sí, home, sí.
A veure si la gent...
Va.
S'empana?
Ara, s'empana?
S'empana.
Tu creus que li has de dir al nostre
perquè
client...
Soc
empana't.
Soc moderno. Vaig amb cadenes per fora, jo.
Clar, sí. Sí, sí.
I cadeneta.
Tu no ets millennial, ja, no?
Tu
ets zeta.
En teoria estic a la frontera, jo.
Ah, llavors ets millennial.
Comptes, no, perquè som aquests...
Com a viejo.
Som apàtrides de generació.
Jo la sé.
Tu la saps.
Després en parlem.
Vale.
Anem a estrenes de la setmana, va, la primera.
Som-hi.
Estoy buscando a mi bisabuelo, Bernardo Ramírez. Todo el país está lleno de fosas. En todas partes se llevaron a cabo ejecuciones.
Antonio Benages, encantado. ¿Sabéis si va a venir alguien más?
Mi bisabuelo compartió calabozo con su maestro, un tal Benages.
Se llama imprenta. Con ella vamos a publicar nuestros propios cuadernos. Cuanto más aprenda ahora Emilio en la escuela, más opciones tendrá para su futuro.
No me va a decir usted a mí lo que es mejor para mi hijo.
¿Listos? Ya.
Y ese de ahí es Carlos.
Sona a peliculot.
Sona a peliculot perquè és un peliculot. Mira que és un gènere, perquè nosaltres aquí a Espanya vam crear un gènere que és... Les pel·lis de la Guerra Civil,
sí.
perquè això
sí, sí.
està mastegadíssim.
Va, però això passa als països que han tingut guerra...
Sí, sí, però aquí hi havia vegades que hi havia èpoques que fins i tot es feia broma als Goya de no tenim idees, voy a hacer una pel·lícula de la Guerra Civil, a veure què tal. Però aquesta té molts ingredients per ser, perquè almenys jo ja l'he vista, i la puc valorar per ser una de les millors, per no dir potser per alguns, la millor pel·lícula que s'ha fet a l'estat espanyol aquest 2023.
Sí?
És El mestre que va prometre el mar,
uh-huh.
de la Patricia Font, que és la seva segona pel·lícula. La primera va ser una comèdia mig romàntica, La gente que viene y va, que, bueno, és allò de dir... S'havia de fer, per quota, suposo. Tantes comèdies romàntiques espanyoles s'han de fer, doncs la complim. Però aquesta té un ingredient molt maco,
uh-huh.
En gràcies al moment en el que s'estrena, que és en quin context polític estem ara mateix. Deixant de banda valoracions personals que podem fer sobre el que passa a Madrid, aquesta pel·lícula s'emmarca en els primers acaballes en els principis de la Guerra Civil,
sí.
fins i tot uns anys una mica abans, en el qual un mestre se'n va a treballar a Burgos. Un mestre català, Uh-huh. Això ja, bueno, en aquells anys ja era complicat. Que era l'Antoni Benaiges, uh-huh. que és un personatge molt conegut d'aquell context, que es va recuperar la seva figura gràcies a la memòria històrica. Uh-huh. I en aquesta pel·lícula, com s'introdueix el personatge? No és tan un biòpic al 100%, que sí, és a dir, no negarem que és una pel·lícula biogràfica, sinó que a través de la Laia Costa, que interpreta a una noia que descobreix a partir d'intentar trobar la història del seu avi, i a partir d'intentar de trobar la història del seu avi, que hi vivia en un poble petit de Burgos, descobreix, en segona fase, el professor que tenia el seu avi.
Està molt bé.
Llavors, a partir d'aquí, comença aquesta història de recuperar la memòria de l'Antoni Benaiges i entrem en la pel·lícula biogràfica. Perquè, a més, un altre dels ingredients per dir que és una de les millors pel·lícules del 2023? Per mi, segurament, el millor actor jove català que tenim...
Estic molt d'acord.
...al nostre país.
Estic molt d'acord.
Que és l'Enric Auquer. És un tros de tio, és un encant de persona.
I un tros de pa, sí, això t'ho va dir.
Però com a actor és tan bo, però tant, que, a més, com de difícil ha de ser, entre cometes, també fer un personatge amb un accent català molt forçat, sí. Rural, perquè està parlant en castellà, com ha de ser també no creuar la línia de fer una petita caricatura...
Paròdia, una miqueta, eh?
Exacte, una paròdia caricatura, i no intentar pervertir el teu personatge en pos d'una ideologia política entre cometes, perquè moltes vegades podríem dir que certes pel·lícules sobre la Guerra Civil no és que coixegin, sinó que se'n van, es decanten cap a un costat i a vegades fins i tot cap a l'altre. Això sembla que totes les pel·lis de la Guerra Civil hagin d'estar fetes per productors de Podemos, i no és veritat. Però la feina actoral que fa l'Enric Auquer és immensa, i que una actriu tan immensa com ell, com és la Laia Costa, sigui secundària, però aporti aquest punt de credibilitat absoluta i humana a la història creuada entre ells dos, perquè no tenen cap parentesc, però el lligam existeix a partir dels seus dos personatges, em sembla sublim. I em sembla sublim també el com aconsegueix crear aquesta essència d'aquella època, aquest paisatge rural que s'ha mastegat moltíssim en el cinema espanyol, donant-li una altra visió. Per què? Perquè jo crec que està... A vegades fem paral·lelismes, no?, quan parlem de pel·lícules actuals. Hi ha un punt, fins i tot, de Soldados de Salamina, per mi,
sí.
En el sentit d'un personatge modern.
A mi m'agrada, Soldados
de Salamina. Se'n va a fer recuperació de la memòria històrica. I també el punt aquest de tractar la Guerra Civil des de la perspectiva de les escoles... com la llengua de les mariposes. Llavors,
xulo, xulo.
No tenen res a veure, entre cometes, però saps aquells petits lligams que li pots fer a la pel·lícula? Crec que aquesta obra és molt bona per al moment que surt, i independentment si no s'estrenés ara, si hagués estrenat fa 6 mesos o d'aquí un any, també ho seria. I crec que s'han de reivindicar i seguir reivindicant aquestes històries, sobretot quan tens cert partit polític que argumenta que s'han de fer pel·lícules més patriòtiques i deixar d'abordar la Guerra Civil des de la perspectiva que ells els ho consideren una mica l'enemigo.
Tria bé que la gent que es manifesta aquests dies també veies pel·lícules com aquestes. Sí. 53 minuts que passen de les 11 del matí. Anem a la segona?
Anem a la segona.
Carol Danvers, la hija pròdiga de la Vía Láctea.
Nick Furia,
mi hombre favorito de un solo ojo.
¿Qué tal todo por ahí?
Ah, ya sabes, hace frío, no hay aire. El espacio.
Capitana Marvel, la aniquiladora. Me lo quitaste todo. Y ahora te devolveré el favor.
¿Qué? Te trau, eh?
Jo és que quan en un tràiler et posen aquests cops sonors bèsties i al costat un doblatge com La aniquiladora o...
Vienen los marcianos.
Corre, Joe!
Sí, corre,
saps?
Joe. Ja
puc llegir el que has posat al guió?
Sí.
Primer digues quina pel·lícula és. Perdó.
La pel·lícula és The Marvels.
The Marvels, eh?
De la companyia sí. Marvel.
Un nom...
Amb tres personatges que es diuen Marvel.
Perfecte. El guió has posat
En fi.
Per què? Evidentment havia de sortir com una de les estrenes de la setmana, perquè tot estrena de la companyia Marvel, és un esdeveniment mediàtic molt gran. Ok, fins aquí tenim la quota ja establerta.
Oh, però Marvel està deixant de petar-ho fa temps.
Parlem de crítica cinematogràfica. Marvel, des de que acaba la saga gegant principal dels Avengers, que ara es consolida amb The Endgame, quan porten, crec que són 23 pel·lícules, i allà ho peten tot, i és un esdeveniment històric.
Correcte.
I això s'ha de ser molt clar, és històric. Des de llavors intenten remuntar el que és mantenir el ritme. Què passa? Ni tens els mateixos personatges, encara que quedin alguns, ni tenen l'impacte mediàtic, valgui la redundància, pel carisma dels actors i com perfilen les històries.
Perquè les històries cada vegada se'n rebassen més.
Cada vegada se'n rebassen més i han tingut molts problemes, que és no pots igualar el primer gran malvat que tenien, que era el Thanos. Ok. Marvel, com a companyia de còmics, porta 100 anys fent malvats, tens un grandíssim repertori.
Evidentment.
Ets incapaç de fer-ho. Qui portes? El Kang. Què passa? L'actor de Kang està immers en un procés judicial per agressió sexual.
Està bé, això.
Llavors, això ja et cau. Què has de fer? Introduir nous personatges. Què vols? Tenir impacte en el mercat internacional. A Xina, Àsia, part d'Oceania, intentes buscar Àfrica, intentes recuperar Black Panther, que vas perdre l'actor. Ok. Les històries individuals que has estrenat des de llavors són dolentíssimes. Què passa? Rescatem, no? Anem-nos a l'època de les 23 pel·lícules. Sí. Què és l'únic que et manté viu? Spider-Man i el Doctor Estranyo. Com a màxim. Què passa? Capitana Marvel va funcionar molt, i també la seva aparició als Avengers, però van començar a sortir les sèries famoses aquelles de la companyia.
Sí.
Es va fer una, que era Miss Marvel, que era una adolescent que estava bé, i és aquest lligam transversal de que els personatges de la Capitana Marvel té com un conjunt de protagonistes en la seva pròpia història. Molt bé. En aquesta pel·lícula el que aporten és les dues Capitanes Marvel i la Miss Marvel, és a dir, incorporar sèrie amb una pel·lícula. Què passa? No funciona res. Però res. Per què? Perquè intentes vestir un guió absolutament fanservice, perquè has vist que les teves apostes originals no funcionen, llavors, el nen vol menjar macarrons cada dia i de postre tenir xutxes, doncs li donarem macarrons i xutxes. I què passa? Que el nen s'empatxa i no vol.
Clar.
Aquest és el problema de Marvel. Llavors, aquesta pel·lícula cau en infantilismes, en resolució de problemes bastant dolents, en intentar colar cameos que no tenen sentit, intentar lligar amb pròximes històries o fins i tot amb històries anteriors, com el Nick Fury, el que escoltàvem, el doblador, amb Samuel L. Jackson, que vens d'una sèrie dolentíssima que és Invasió Secreta. Què passa? Que la marca s'està morint.
Sí.
I el que estem veient ara és una marca languideciendo moltíssim, patint, perquè no trobarà el to. I han dimitit 4 o 5 els càrrecs de la companyia i no funcionarà.
En fi. 2 minuts, l'efemèride de la setmana. Clàssic del cinema.
Un clàssic que
és una de les pel·lis que més m'he mirat.
Sí?
Sí.
Doncs et diré que en el moment que va sortir, 1993, és a dir, fa 30 anys, la pel·lícula que reivindiquem avui a la efemèride és Conoces a Joe Black.
Qui no l'hagi vist, sisplau.
Brad Pitt i Anthony Hopkins.
És preciosa.
I et torno a dir, llarguíssima pel·lícula, perquè vinguin a dir-me... No, és que ara fan pel·lícules molt llargues. Abans no, mentida absoluta. Què passa? Quan es va estrenar, una pel·lícula que va ser defenestradíssima.
Sí?
Però defenestradíssima.
Sí, recupera, el primer moment que va veure.
Recupera moltes de les crítiques professionals i la posaven de volta i mitja.
Uau.
I fins i tot va ser nominada al Razzie com a pitjor remake d'aquell any. Què passa? Que gràcies al temps, gràcies a les noves generacions i gràcies a veure-la amb uns altres ulls, ha funcionat. I la reivindiquem. I fins i tot és una de les més reproduïdes a TikTok i YouTube.
Sí? La tenim a la plataforma?
Aquesta no.
No, eh? Estaria bé. Posa la banda sonora. Thank you.
7 magníficos.
¡Vamos!
Home, no podia dubtar d'aquesta, eh?
I sí que la teníem a plataforma. Ho he anat a mirar perquè és de la nova plataforma que han incorporat coses. Sky Showtime.
Sky Showtime.
Veus que no la tenia controlada.
Víctor Rodrigo, gràcies. Fins la propera setmana. Que vagi molt bé.
Adeu.